Meteoterra, amb Jordi Puig.
Bona tarda, això és Meteoterra, Jordi Puig ens acompanya, què tal?
Molt bona tarda.
Els blats d'abans tornen a ser d'avui. He vist una paraula en aquí que ja m'ha deixat, m'ha espantat, mutagènesi.
Sí, és que sóc una mica mutant, jo també.
Sí?
De fet, tots ho som. Si seguim la teoria que som el que mengem, doncs tots tenim part de mutagènesi al nostre cos.
Sí, vols dir que tu ets una llavor de tomàquet del Vallès?
Bé, sí, també, però bàsicament la nostra alimentació està, entre cometes, coberta o ocupada de varietats que han sofert mutagènesi. Per tant, en part també som subproducte d'aquesta deriva genètica que s'ha fet els últims anys, i els blats són els principals damnificats doncs d'aquest procés de deriva genètica.
A veure, aquí em diu, antigament o abans de la Revolució Verda, la major part dels blats eren de canya llarga. Què és, primer de tot, què és la Revolució Verda?
La Revolució Verda és un procés que es va iniciar després de la Segona Guerra Mundial.
I resumint... Pensava que te n'aniries a Mesopotàmia fa 13.000 anys, alguna cosa d'aquestes.
Podríem fer-ho, però
no.
anirem
ens quedem aquí. Després de la Segona Guerra Mundial.
I bàsicament la indústria, doncs això, europea va veure que havien fet trancs, havien fet armament i que tenien una gran indústria i no sabien què fer-ne, i van dir doncs quin és el sector més gran, més potent econòmic a Europa, l'agricultura. Doncs deixem de fer tancs i fem tractors, deixem de fer pólvora o explosius i passem a fer doncs pesticides, fitosanitaris, fertilitzants químics. I així és com va començar la Revolució Verda, és a dir, una substitució d'una agricultura tradicional i orgànica, una agricultura post, diguem, militar, generada doncs a partir d'aquesta indústria armamentística. Per tant, a partir d'aquest moment comencen els blats mutagènics, és a dir, blats que el que fan és adaptar-los a les noves necessitats de producció. Per exemple, antigament s'havien de fer blats de canya alta, és a dir, de molta palla. Per què? Perquè teníem burros o teníem animals de tir que s'havien d'alimentar amb palla. En el moment que tenim tractors, no hi ha aquesta necessitat d'alimentació. I d'altra banda, una cosa molt important, si tenim blats de canya alta, no som tan dependents dels herbicides, o dit d'una altra manera, si generem varietats baixes, és a dir, que fomenten el gra en lloc de la palla, depenem dels herbicides, perquè hi ha més competència amb les males herbes. És a dir, si tenim un blat que fa un metre o un metre vint, allà sota poques males herbes hi ha. En canvi, si tenim un blat de 50 centímetres...
De seguida hi creixeran males herbes.
Exacte. Per tant, vam fer varietats potser més productives, però altament dependents d'aquests insums, d'aquests recursos generats per l'agroindústria.
Potser el que estalviàvem per una banda ho acabàvem gastant d'aquesta manera artificiosa, etc, etc, per l'altra banda.
Exacte. I potser el tema més interessant o més delicat és que vam agafar aquestes varietats antigues, les vam posar en plates, de laboratori, i les vam començar a bombardejar amb protons, amb radiacions, que intentàvem mutar aquests blats. Per què? Doncs perquè si entre aquesta població mutada n'hi havia un que era més resistent a un herbicida o era més resistent a la sequera, el seleccionàvem. I així ho vam anar fent fins que pràcticament el 80% dels blats que avui en dia es cultiven són resultat d'aquest procés de mutagènesi aleatòria que doncs pot haver donat això, varietats més resistents, varietats més productives, però també pot haver afectat altres coses d'aquests blats, com ara, per exemple, algunes cadenes de proteïnes, per exemple, el gluten. Uh-huh. Algú coneix alguna persona que tingui al·lèrgia al gluten al seu entorn? Sí o no?
El meu entorn més immediat, no.
Doncs jo en conec uns quants.
D'acord. No, he donat aquesta casualitat, però sí, és a dir, al voltant de la meva feina, sí, però en l'entorn personal, mira, curiosament, no.
Clar, d'altra banda, es va fomentar les varietats riques en gluten. Per què? Doncs perquè és una proteïna plàstica que el que fa és que el blat i el pa doncs tinguin unes propietats molt més aptes per produir-se industrialment. Fermentacions curtes, puja molt més... Per tant, no només hem fomentat la quantitat de gluten, sinó que, a més, l'hem modificat aleatòriament i potser són glutens que no tolerem tan bé, és a dir, la proteïna mare aquella que era un gluten doncs X, que no sabem com era, ara l'hem canviat i és un gluten, doncs això, que potser genera menys, doncs això, menys adaptació al que seria el cos humà. I què està passant? Doncs aquests blats que havíem abandonat per lletjos, per alts, per prims, perquè es tombaven quan plovia, doncs ara els estem tornant a plantar perquè això, perquè la salut doncs, comença a ser un factor preponderant o majoritari en la nostra societat. I torna a aparèixer l'espelta, torna a aparèixer el blat egipci, torna a aparèixer el sègol, torna a aparèixer
Florence,
la xeixa...
Florence Aurora.
Sí,
el Camut, Camut sí, perquè em sona, eh? Però Florence Aurora?
Bé, això és una trampeta, eh?
D'acord.
La Florence Aurora, la Florencia Aurora és una varietat de blat que ve d'Amèrica i va entrar fa uns 60 anys. Per tant, no és una varietat allò estrictament local, però sí que per longevitat i no modificació doncs, la podem considerar dins del grup dels blats antics.
Uh-huh.
Per tant, doncs, això és un blat que s'està tornant a cultivar de manera força important perquè, tot i ser antic, té força gluten i combinat amb l'espelta, que és bastant aixarraïda, doncs et permet fer combinacions de blats i fer un pa doncs això, una mica més, diguem, modern, més fàcilment, mm-hmm. que lleva més fàcilment i que potser és una mica més tou.
Hi ha un espai pioner a Catalunya?
Sí, mm-hmm. sí, sí.
Tenim... On està?
Tenim un espai pioner que és precisament al cor de l'àrea metropolitana, a Mollet, a Gallecs, mm-hmm. i aquí des de fa pràcticament 10 anys doncs, estan produint aquestes varietats i ho estan fent amb ecològic perquè és un binomi que funciona, és a dir, totes aquestes varietats fer-les amb convencional amb herbicida i amb pràctiques doncs, agronòmiques modernes no té massa sentit, és a dir, són blats que aguanten molt bé la mala herba, com hem dit abans, són blats que amb la fertilització orgànica funcionen i a més amb ecològic els hi podem treure un rendiment molt alt. Penseu que un quilo de blat produït convencionalment es paga entre 14 i 16 cèntims, doncs l'espelta, per exemple, un cop pelada, doncs pot arribar a vendre's a 1 euro al quilo, entre 70 i 1 euro al quilo. Per tant, el valor afegit que generen aquests blats, doncs pel pagès és molt interessant i, evidentment, pel consumidor final també.
Ara parlàvem de Gallecs, tot aquest espai, però...
No són els únics, eh? Hi ha moltes altres zones de Catalunya que
sí,
s'està fent.
Sí, estava pensant...
Però com a pioner, sí, ho
com
són.
A pioner, i bé, hem fet la ruta del pa, i ens van portar uns pans realment que em van transportar 40 anys enrere,
sí.
amb un sabor que m'entusiasmava i que em semblava estrany. Fins i tot, no? Perquè el record del meu paladar havia fins i tot oblidat, no?
Sí, són blats, són pans que no són tan dolços, malgrat uh-huh. que els hi posem molta sal, que són més fibrosos i sobretot tenen molt més gust perquè són molt més rics en vitamines i minerals, que molts d'aquests blats moderns han, entre cometes, han anat a buscar només gluten, i s'han oblidat doncs, de tot aquest ventall de micronutrients que són els que donen el gust. En el
I fons. És un pa que amb un bon tomàquet madur...
Buf. I si és de varietat local aquest tomàquet,
això,
encara
no,
més...
No, no, això ja ho donava per descomptat.
Sempre escombrant cap a casa, jo, eh?
Escolta'm, som a l'època que estem, acabem el mes de maig, les portes de juny, molta pluja, fongs, alguna pedregada,
sí.
Una primavera per una banda bona, perquè ja era hora les fonts, ja era hora els recursos...
Sí.
Hídrics del subsol, etc, però una primavera complicada.
Sí, ha sigut una primavera molt dura i podrem saber si és una primavera molt bona a nivell agronòmic, depèn del mes de juny que ens faci.
Yeah.
Si tenim un mes de juny que les temperatures no es disparen, no són extremes i és més aviat sec, però amb unes temperatures que segueixen una tendència més aviat suau, podem tenir rècords de producció de cereals. És a dir, pot ser un any per enmarcar en els registres històrics de producció, perquè venim d'això, d'una primavera on s'ha assaonat, on s'han donat unes condicions de temperatura que han afavorit molt la producció de cereal, i podríem arribar doncs, a això, a registres que superin els 10.000 quilos hectàrea. Per un profà que no en sap massa o que no en té idea, pot semblar, i això què vol dir? Doncs penseu que a Europa hi ha el club de les 10 tones, és a dir, que tots aquells pagesos que superen una producció de cereals de 10 tones, doncs entren en un club...
Hectàrea,
evidentment, entren en un club selecte. Per tant, potser aquest any ens trobarem que en algunes zones de Catalunya, Osona, Garrotxa, Empordàs, algun Vallès, potser, poden superar aquests registres i entrar doncs, temporalment al club de les 10 tones. Per altres cultius ha sigut un mal any. Per exemple, la vinya van bojos. És a dir, sí. Estan fent tractaments contra míldiu pràcticament des de principis de maig i si segueix la tendència segurament hauran de continuar per això, perquè s'han reproduït aquests episodis de pluja, fred, però alhora després pujades de temperatura, i això és fantàstic doncs, per míldius i per altres fongs doncs, que viuen d'això, d'aquestes oscil·lacions.
Mai plou a gust de tothom, eh?
Bé, sí, exacte. Segurament pels del camp ha sigut un regal, tot i aquests petits desastres com ara la pedra o episodis concrets, però en general un any fantàstic.
Perfecte. Jordi, un plaer, com sempre.
Moltes
Moltíssimes gràcies. Adéu-siau.
El concurs.
Pregunta, quina és la proteïna del blat que pot generar intoleràncies? Premi, dues revistes artesans, cafès, tés i xocolates i la de Farines i Forners, més una gorra de Catalunya Ràdio. De la setmana passada, en aquest cas el Meteomar. El cranc blau és una espècie autòctona? La resposta era que no, va aparèixer a les nostres costes fa uns anys. Premi, dos pots de fumet de peix 100% natural, ideal per sopes, arrossos, fideuà, gentilesa als pescadors de Roses i un buf d'ICAT, guanyadora la Consol Rivera de Pineda de Mar.